Eurolliga, ara les jugadores d'Alfred Julve estan centrades només en la competició domèstica. El maig d'avui serà a les 8 del vespre.
Notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut i benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local. És temps per parlar d'excursionisme, de senderisme i de viatges. I per aquest ordre els desenvolupem. Abans, però, sumari amb els continguts. Visitarem el priorat més recòndit. A l'extrem oest de la Serra del Montsant trobem el petit poble de Margalef, de gran tradició oleica. Tanta que el Parc Natural del Montsant ha fet centre d'interpretació d'un antic molí d'oli del poble. Tots els detalls de seguida amb la tècnica del Parc Natural Montserrat Solà. Farem senderisme amb el Xavi Tió, que avui ens porta fins l'Alt Empordà, una bonica ruta al voltant del poble de Sant Llorenç de la Muga, acompanyat, com no podia ser d'altra manera, de la fitxa tècnica i la descripció. I engeguem un cicle molt oriental amb la Conxita Tarruell i la Rosa Pi, autora i coautores del llibre Les veus del Mekong, que parla de 5 països: Vietnam, Laos, Cambòdia, Tailàndia i Myanmar. Un país, un capítol. Avui ens estrenem en Vietnam, als Quaderns del Viatger. Tres continguts que comencem a desplegar ara mateix. Veniu? Doncs va, que marxem. Margalef és un dels pobles que encerclen la Serra del Montsant. En concret, és el seu extrem nord-oest i, de fet, podríem dir, sense por equivocar-nos, que és un dels pobles de Catalunya més recòndits i més allunyats de les carreteres principals. I com sol passar en els paratges més poc accessibles, està farcit de llocs fascinants, tant des d'un punt de vista patrimonial com paisatgístic. Avui ens interessem especialment per un d'ells, el Centre d'Interpretació de l'Oli i de les Economies Productives del Montsant, un espai adquirit l'any 2009 pel Parc Natural del Montsant per convertir-lo en un punt d'informació i divulgació i per posar en valor les activitats productives de la zona, principalment de l'oli. Doble finalitat que ens explica la tècnica d'ús públic i patrimoni cultural del parc, la Montserrat Solà. El centre es troba a l'entrada del poble, en un antic molí erigit l'any 1933 pel margalefà Miquel Franc. La Montserrat ens fa 5 cèntims de la història d'aquest edifici.
Aquest molí d'oli va començar a funcionar justament en uns moments socialment conflictius, de lluites de classes, d'enfrontaments ideològics. 3 anys després, recordem que esclata la Guerra Civil Espanyola, i va ser un lloc clau de manteniment de l'activitat econòmica i de supervivència de la zona. El molí, de fet, va continuar elaborant oli fins a la dècada dels anys 50, però arran de les fortes gelades que va haver-hi en aquella dècada i que va provocar la mort de moltes oliveres, va també provocar que el molí deixés de tindre tanta activitat i finalment fos tancat.
Acabada la seva vida útil, el molí contenia molt de material etnogràfic en bon estat. El Parc Natural el va adquirir, el va rehabilitar i va obrir-lo al públic l'any 2010 per explicar-hi l'evolució del paisatge del Montsant, el paper que hi juga el sector de l'oli i d'altres economies com la fruita seca o la vinya, per posar en valor totes elles, valorar i promocionar l'oli verge extra, destacar-ne la seva sostenibilitat i explicar com enriqueix la biodiversitat de la zona. L'equipament fa que el visitant segueixi el mateix recorregut que l'oliva en arribar-hi dècades enrere. S'estructura en un total de 2 plantes.
Hi ha un primer pis, que és el centre de recepció del visitant, en el qual hi ha la persona que atén el públic, i és on també trobem un audiovisual d'uns 10 minuts que ens explica aquest paisatge de Montsant. Trobarem l'espai de treball, que explica quin és el cicle d'aquest conreu, quines tasques portava associades, i on trobem una peça com és la rentadora d'olives, per després passar a la sala de baix, que és on hem conservat totes les eines i tots els utensilis que eren necessaris pel procés de transformació de l'oliva en oli, i que tenen molt poca interpretació senyalètica, perquè el que preteníem és que la persona tingués la sensació que entrava en un molí, fins i tot pot sentir l'olor tan característica dels nostres molins a l'època de l'oliva a la nostra comarca.
De tot el que veurem al centre, la Montserrat Solà ens destaca dues peces emblemàtiques. La primera ja l'ha insinuat una mica. Es tracta d'una rentadora d'olives que les netejava un cop arribaven del camp i després de ser collides del terra.
En aquest molí s'ha conservat una màquina que per l'època, per l'any 1933, era una mostra d'una tecnologia avançada. Era una rentadora elèctrica. No calia rentar manualment les olives, sinó que ho feia ella. La realitat és que la peça és bastant espectacular. Les olives entraven per la tremuja dins del cilindre, que tot girant les passava per l'aigua del dipòsit i les conduïa directament a la mola.
L'altra joia de la corona recrea costums antigues de Margalef i un patrimoni material de pràctiques i també de costums, una llar de foc.
Una llar de foc que permetia escalfar tot l'ambient del molí, cosa absolutament necessària perquè l'oli es desprengués més fàcilment de la pasta d'oliva, i hi havia un petit fornal que alimentava doncs tot aquest sistema de calefacció. L'agradava temperatura del lloc a l'hivern, no? I que de fet era, no deixava de ser un lloc de trobada de la gent del poble, dels pagesos. Hi havia un costum, que era el costum de fer la rosta, que era torrar una llesca de pa al fornal i sucar-la amb l'oli recent fet de l'última basseta.
Es tracta d'un equipament que també parla dels usos de l'oli amb la reproducció d'una cuina antiga típica de la zona, o que recrea la caseta del moliner, un habitacle perquè el treballador, durant la feixuga i frenètica temporada de la collita, on calia feinejar de sol a sol, pogués tenir aixopluc. Tota una immersió en el procés d'elaboració de l'or daurat, que en sintetitza així la Montserrat Solà.
Les olives, quan havien estat rentades, queien per la tremuja a la molta, que era el primer pas d'aquest procés. Eren aixafades lentament per dos discs de pedra que giraven sobre un eix principal. Això produïa una mena de pasta que era replegada i amb les mans s'escampava sobre els cofins, una mena de discs d'espars. Aquests cofins farcits s'anaven amuntegant un damunt de l'altre, es feia el que s'anomena fer el peu, i a continuació el peu s'aixecava sobre una vagoneta que es traslladava a partir d'uns rails que facilitaven el transport cap a la premsa. Aquests cofins eren sotmesos a una pressió molt elevada durant hores, i a mesura que augmentava l'oli anava lliscant cofins avall.
I a partir d'aquí l'oli era conduït per unes canals cap a les piques de decantació i unes bassetes on es netejava i es portava als dipòsits o trulls. El Centre d'Interpretació de l'Oli de les Economies Productives del Montsant es pot visitar de finals de març a desembre. Obre els dissabtes al matí a la tarda i els diumenges al matí. I el preu de la visita és de 2 euros. Per més informació i reserves, contacteu amb el web del parc a www.parcsnaturals.gencat.cat. També trobareu informació a turismepriorat.org. I com dèiem, Margalef és ple d'encants. Per començar, el nucli urbà. Les cases es graonen al damunt d'un meandre sobre el riu de Montsant. Hi ha la preciosa plaça de Sant Miquel, punt neuràlgic del poble, que plega bonics i pintorescos edificis amb algun aire modernista. La parròquia de Sant Miquel del segle XVIII, amb la característica escalinata que salva els desnivells del terreny, o l'espectacular carrer dels Molins o de les Cubetes. Una de les seves bandes és formada per una gran paret de roca. Als exteriors del poble també hi ha molts més atractius.
Molt a prop del poble, a 3 quilòmetres i mig, hi ha l'ermita de Sant Salvador, construïda al segle XVI, que està situat al barranc de Sant Salvador, un indret que no només permet descobrir aquest patrimoni natural, sinó testimoni també de tota aquesta activitat agrícola a partir dels elements d'arquitectura de la pedra seca, de marges, enjups, cubetes que s'hi podran descobrir.
Margalef és molt conegut com a meca de l'escalada esportiva gràcies a les seves pedres, que han permès obrir més de 600 vies. I també convida a caminar entre variats, bellíssims i feréstecs paisatges. Per això, des del Parc Natural del Montsant proposen la ruta titulada Paisatges de Margalef,
que ens endinsa justament en aquest barranc i ens apropa el testimoni dels usos i aprofitaments de les terres de Montsant. Un paisatge que ha estat modelat pels marges de pedra seca, per les espones que diuen ells, uns bancals on s'havia cultivat sobretot oliveres i ametllers, i que durant aquest recorregut de no superior a 3-4 quilòmetres amb una dificultat mínima que es pot practicar a nivell familiar. Ens connecta doncs amb les activitats tradicionals del territori i també ens permet contrastar-ho amb les noves activitats protagonistes de Montsant com són l'excursionisme i l'escalada. Amb aquest recorregut es visiten indrets com el Mas del Morarà, la Cova del Ximet i permet també apropar-se, si es vol, a l'ermita de Sant Salvador.
Altres llocs d'interès són el Pantà de Margalef, que és un punt de sortida de moltes rutes que ens endinsen al cor del Montsant, com la que mena cap al Racó del Teix, un arbre mil·lenari i monumental. Tot això sense oblidar el ric patrimoni arqueològic, amb les excavacions a l'Abric del Filador o a la Cova de la Taverna. I, evidentment, els camps d'oliveres, cultiu intrínsec a Margalef des de fa molts segles. L'or daurat, raó de ser d'aquest racó de país, arrecerat sota el Montsant.
Sendes.
Hi ha indrets del nostre país que ens agraden tant que hem decidit repetir-los, tornar-hi a anar, tot i que fent rutes diferents. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Molt bé, avui tornem a l'Alt Empordà i tornem a un poble que ja havíem visitat en l'anterior temporada i ho fem perquè descobrirem, evidentment, no pas la mateixa ruta, sinó una altra.
Això mateix, si sou seguidors assidus del programa recordareu que fa 8-9 mesos vam fer una proposta des de Sant Llorenç de la Muga, a l'Alt Empordà, com dius. Avui us portem una segona excursió des d'aquest preciós poblet empordanès amb regust medieval, tant el poble com l'excursió.
Val molt la pena. Punt de sortida, per tant, al poble.
Doncs exacte, comencem a caminar des del poble murallat de Sant Llorenç de la Muga, uns 15 quilòmetres de Figueres. Entrem dins del poble, anem fins a l'església de Sant Llorenç i per darrere els absis resseguim les muralles per la banda sud fins a sortir del poble traspassant una moderna passera metàl·lica de disseny que ens porta a la Font de la Palanca, a l'altre cantó de la Muga. Ja a l'Obaga, un caminet urbanitzat ens puja per entre boixos i molsa fins a la Torre dels Moros, una torre de vigia enlairada quasi un centenar de metres sobre el poble, de planta rodona, força alta, massissa, reconstruïda, imponent, d'aquestes que tenien l'accés a mitja alçada que s'hi havia d'accedir amb una escala de corda. Actualment una passarel·la de tràmex se'n s'hi puja, però l'interior està tancat. La vista del poble des d'aquí és fabulosa, amb tot el perímetre de les muralles i els diversos portals. Per darrere la torre, ja planejant, l'itinerari segueix la pista forestal asfaltada d'accés a la torre, passa per una antena de telefonia i es posa de ple a l'Obaga de la Penya i combina diverses pistes que ens remunten suau per un magnífic bosc de pi roig fins que arribem en un cul-de-sac d'una pista on comença un senderó que acaba de guanyar alçada per entre alzines i bruc i que ja ens deixa veure la paret nord de la serreta on hi ha la penya sobresortint del bosc. La vegetació s'ha anat fent més baixa i de soleil i assolim un petit collet on hi ha un trencall quasi imperceptible, ens hi hem de fixar. D'aquí farem una anada i tornada per accedir al capdamunt del llom de drac rocallós que ja veiem des de lluny. Alguns trams per sobre de codines on trobem força fòssils ens remunten fins a sota ben bé de la paret final on haurem de demostrar les dots grimpaires i posar les mans a terra per superar un petit pas fàcil, curt, que ens permetrà enfilar-nos per dins d'una canaleta fins dalt del cimet de la penya. Cap a llevant tenim tota la plana de l'Empordà sota nostra, fins al mar, fins al Golf de Roses, amb el Cap de Creus al nord i el Montgrí a la part sud. Veiem també més cap a sud el Puig Sou, sobre Banyoles, on hi ha les antenes de televisió de Roca Corba. Força més proper tenim el Santuari de la Mare de Déu del Món. Veiem treure el cap al Puig Sacalm, sobre Olot. A ponent veiem a prop nostre el Bassagoda amb la seva inconfusible silueta de cucurutxo i alineat al darrere el Coma Negra, fronterer amb França. Veiem també tot el massís del Canigó, vista sobre la capçalera de la Muga, amb la serra de Bac-Grillera al costat de Maçanet de Cabrenys, i si seguim la línia carenera de frontera tenim des del massís de les Salines amb el Roc de Frausa fins l'Albera amb el Puig Neulós a l'altre cantó del Coll del Pertús i la Jonquera. I el que fem després és baixem del cim per la Canaleta, desfem el camí fins a aquell trencall que dèiem quasi imperceptible on havíem començat l'anada i tornada, i reprenem el sender cap a l'esquerra per baixar una mica fins que trobem un filat metàl·lic d'una finca que ens barra el pas. El que hem de fer és resseguir-lo un poc trosset fins que per dins d'un petit bosquet anem a petar en un camí ample i ben traçat que ens baixa a trobar la pista forestal asfaltada d'accés a la torre que havíem deixat abans, i després ens acaba de baixar fins al pont de Sant Antoni, romànic, espectacular, sobre la Muga, i d'aquí pel camí del Rec, urbanitzat pel costat de la carretera, arribem al castell de Sant Llorenç, ja al poble, al costat d'una gran sínia metàl·lica, grandiosa, en honor d'una antiga sínia metàl·lica que hi havia hagut al seu temps, i aprofitem, doncs, això que dèiem, per visitar-ne els portals, les muralles, l'església, el rec, i, si volem, podem acostar-nos al Pont Vell, al costat d'on tenim el cotxe aparcat.
Vinga, som-hi amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
Doncs 10,3 quilòmetres.
Desnivell?
400 metres de desnivell positiu.
Temps?
4 horetes i mitja efectives.
Grau de dificultat?
Jo li posaria un 2 i mig sobre 5.
I referències?
Doncs tenim de cartografia un full de l'editorial Alpina que es diu Alta Garrotxa, Salines, Vallespí. I també tenim a Wikiloc diverses propostes de l'excursió d'avui. Nosaltres, en concret, vam seguir la de Jordi Freixa, un usuari força prolífic a Wikiloc.
Molt bé, doncs aquesta proposta que ens ha portat de nou al preciós poble de Sant Llorenç de la Muga. Paga la pena visitar el poble i paga la pena caminar al seu voltant. Gràcies, Xavi, fins a propera.
A reveure.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Hola, som Conxita Terruell i Rosa Pi. Us volem parlar del llibre que ha sortit ara, aquest mes de març, de Tuixit Edicions, que es diu Les veus del Mekong. I parla de Laos, Cambodja, Vietnam, Tailàndia i Myanmar, que són 5 viatges que hem fet durant els estius del 2018 i 2019. I ara, doncs, en aquest capítol us parlarem especialment de Vietnam.
Doncs als Quaderns del Viatger tornem a donar la benvinguda a les viatgeres Conxita Terruell i Rosa Pi, que des d'avui i durant 5 capítols ens parlaran d'aquests 5 països que constitueixen el llibre de Tuixit Edicions. L'estrena la fem parlant del Vietnam, un país amb un dur passat, però que respon amb una estima vers les tradicions, les ètnies i el seu ric patrimoni natural. No esperem més temps, tot seguit ho comprovem.
Vietnam és un país amb gran diversitat d'ètnies que configuren una gran riquesa cultural. Moltes minories conserven la seva llengua, la seva música i les seves senyes d'identitat que es manifesten en totes les activitats socials. Cada grup posseeix la seva vestimenta tradicional de colors vius, elaborada amb lli, cotó o seda. La religió tradicional al Vietnam al llarg de la història s'ha anat estructurant de les tres grans creences: confucianisme, taoisme i budisme. Al Vietnam hi ha una gran tradició en la música, la poesia, la pintura i l'artesania, on la delicadesa i el bon gust inunden les ciutats i els pobles. Una altra de les riqueses de les arts folklòriques són les titelles artesanals, esculpits i pintats que representen figures humanes i d'animals. Una de les mostres culturals més genuïnes i atractives del Vietnam són les titelles d'aigua, un espectacle on es narren històries senzilles de la vida quotidiana al camp, amb titelles sobre l'aigua. Hi vam anar, ho vam poder veure. La gastronomia tradicional vietnamita és coneguda pels seus ingredients frescos, les verdures, les herbes i el consum de poc oli. La característica que la distingeix d'altres països és la seva qualitat i senzillesa, a més de ser considerada una de les cuines més saludables del món. Els plats més coneguts són la sopa de fideus d'arròs, o po, com en diuen ells, i els panets de primavera. Són molt apreciats els seus sabors i les seves acurades presentacions. També ho vam veure en tots els llocs on vam dinar.
Vam estar primer a Hanoi, que és la capital de la República Socialista del Vietnam. des de l'any 1976. I està situada al nord del país. I hi ha molts edificis colonials francesos, perquè van estar-hi molt temps allà els francesos, i és una barreja entre passat i present, no? És un lloc molt bonic, passejar pels carrers. Vam visitar una pagoda, que és un sol pilar, que és la pagoda de la fertilitat, i trobàvem moltes parelles que anaven allà a demanar tenir fills. Després vam anar al temple de la literatura, que és un lloc de la primera universitat que va haver-hi allà, i es fa molt ensenyament de Confuci. I després vam anar també a una pagoda que té 11 pilars, que representa els passos que s'han de fer per arribar a la il·luminació. Era molt alta, molt bonica. També passegem pel llac, té unes vistes molt relaxants, trobes moltes persones per allà, doncs, fent qigong, fent exercici, és un lloc molt agradable, no? I al llac hi veiem al mig la Torre de Tortuga, que és el símbol de Hanoi. I també vam anar al Pont Vermell, vam travessar allà amb el Pont Vermell, que també és un altre símbol de Vietnam, i també, doncs, va ser com molt bonic, no? Que des d'allà es veu la gran pagoda, que queda un trosset d'una pagoda que va haver-hi molt important allà. Com a anècdota, travessar els carrers de Vietnam és molt complicat. I ja ens van avisar, eh? Sobretot, no us quedeu parats al mig, diu, perquè és el pitjor. Diu, vosaltres endavant. Però penseu que ja, encara que hi hagin semàforos, no fan cas. I llavors hi ha moltes motos, més que cotxes. I llavors et van fent com si fessin una gincama, et van desviant. I clar, no les tens totes, eh? Perquè estàs travessant allà i veus tantes motos que venen. Anava amb el paraigua, aixecant un paraigua, i totes tres agafades, cantant, i travessant, deien, cap endavant, no mirem, no traiem per res. I va ser com una aventura cada vegada que havíem de travessar un carrer, perquè és que realment impressiona, eh? No ens va passar res, però vam passar un bon ensurt. Que pensa que les motos allà, les aceres, quasi no pots passar. Tot arreu hi ha motos aparcades. Són les mestresses de tot arreu. El que també és típic d'allà, no? Els bars, que estan molt amb paradetes al carrer i tauletes que sembla com d'aquestes taules i cadires de jo que sóc mestra, de les taules d'infantil dels nens petitons, allò baixetes, que ells se senten allà, jo no sé com poden seure, es dobleguen i mengen. Tot el dia hi ha gent menjant al carrer, veus allà que couen amb la seva olla petita, amb el seu fognet, i amb això fa que hi hagi molt ambient. Llavors també vam anar a un mercat, que és el mercat Don Juan, que té tres pisos, i allà hi ha la quantitat de coses, però una de les coses que em va impressionar més va ser veure les senyores que venien roba, que estaven... La parada era tot ple de peces de roba, i elles assegudes a sobre les peces, així amb les cames plegades, i algunes dormint i tot, mentrestant. Amb aquella tranquil·litat, i llavors quan hi anaves tu, s'aixecaven, i quina roba vols, no? I que és... Llavors també hi havia el tema de peixos assecats, que es venien, no, allà, i la gent també anava a comprar. I també hi havia bicicletes, dones que venien amb el seu... El que elles podien vendre, i muntaven la parada amb la bicicleta. Allà amb els seus cistellets hi havia la fruita que podien vendre, i estava a fora del mercat, doncs hi havia molt ambient. I el que també va ser molt bonic de Vietnam, que vam anar l'última nit allà, és anar a veure un espectacle de titelles d'aigua, que això és el més típic d'allà, que fa molts anys que es fa, que es feia llavors amb els camps d'arròs, quan treballàvem per entretenir-se, bueno, i ha quedat ja com un costum, però esclar, els que estan fent els titelles estan a dins l'aigua, eh? Van protegits, però esclar, no pot durar més d'una hora, perquè llavors canvien de persones, perquè si no quedarien allà remullats i humits. I va ser molt bonic, perquè representen històries de la vida quotidiana del camp, et fas com molt una idea, no?
Vam anar a la badia de Halong. Vam pujar al vaixell i vam fer un creuer enmig de les illes. Tot un espectacle, el paisatge ple d'illes entre les aigües escarpades i deshabitades. N'hi ha més de 3.000 i se'n veuen per tot arreu. Passem la nit al vaixell i després vam anar a visitar la Cova de les Sorpreses amb tres grans cavitats d'estalactites i estalagmites, no?, de diverses formes, i ens podíem imaginar representacions d'animals i persones. Quan vam estar a la primera cavitat semblava un immens vestíbul i semblava un teatre. I quan ja vam anar al més profund de la cova i vèiem un pou d'aigües cristal·lines rodejat de vegetació, que era fantàstic. Llavors vam anar a l'Aokai, a les muntanyes de Sapa, i allà vam conèixer ètnies minoritàries. Per anar-hi, des de Hanoi fins a Laokai, vam anar en tren de nit. I llavors, de Laokai, ja vam anar cap a Sapa, que durant la ruta vèiem persones treballant en les fèrtils terres del delta del riu Vermell, el paisatge verdós dels arrossars, búfals d'aigua i la vida quotidiana dels pobles dels vietnamites. Llavors també vam passejar per un mercat gran que és local d'allà, que és important, que és a Bac Ha, que és molt colorista i on es veu, principalment vèiem les ètnies del Flower Mong. En allà em va cridar l'atenció les parades de venda d'animals, sobretot el que és de búfals i de gossos, perquè aquí no en trobaríem, no? Els gossos, clar, nosaltres quan vam veure que hi havia parades que venien gossos, vam dir, aquests gossos és que, esclar, són vendre per què? Els tenen allà a la venda perquè, clar, els cuinen. I clar, per nosaltres això ens feia com molta angúnia, no? Ens feia molt efecte. El meu conte, Passegem per les muntanyes, la gent quan el llegeixi veurà que anirà passejant per la muntanya de Sapa i després també coneixeran les aventures d'un búfal, que hi ha un nen que per una sèrie de circumstàncies es fa amic d'aquest búfal i els hi passen una sèrie d'aventures i quan el vagin llegint ja les aniran descobrint.
Final al capítol d'avui, no sense abans recordar-vos que al web de la xarxa podreu recuperar aquest capítol i els anteriors. Cliqueu a lacarta.cat/sendes-radio i torneu a escoltar tot allò que vulgueu. Us diem adeu al Xavi Tió des de la redacció, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als botons i un servidor des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper capítol. Molt bona setmana i molt bona ruta.